Aquesta setmana, amics oients, es celebra la Supercopa d'Espanya d'aquest 2022 i ho fa en un espai en el qual no estem massa acostumats a veure-ho, i és a l'Aràbia Saudita. I alguns us preguntareu, o ens preguntarem, per què una Supercopa d'Espanya es celebra a l'Aràbia Saudita. Ara això ens ho explicarà en Jordi Sunyer, perquè estem a la secció de l'esport per damis i ell és qui més ens pot detallar què hi ha de fons amb tota aquesta qüestió. Què tal, Jordi, com estàs? Bon dia, bona hora i bon any.
Bon dia, bon any a tothom.
A veure, explica'ns una mica, Jordi, com s'entén això?
No és perquè l'emèrit corri per allà, o pels països del voltant i puguin haver els partits, no seria per això. Primer de tot, el que vull aclarir és que preguntem específicament per què la Supercopa d'Espanya juga a l'Aràbia Saudita, és a dir, per què aquesta competició en aquest país. També podríem preguntar per què el Mundial de Futbol d'aquest any 2022 està previst que es disputi al Qatar, perquè el que vull és distingir aquests esdeveniments i aquests partits amistosos o gires que fa ja molts anys i sobretot molts estius que es duen a terme, que els grans equips europeus de futbol realitzen a la Xina o al Japó o als Estats Units, i que en aquest cas tenen un rerefons clarament econòmic. És a dir, en aquest cas, aquests països, Xina, Japó, Estats Units, futbolísticament parlant, són el que s'anomena nous mercats, on hi ha potencials seguidors dels grans equips europeus, la suposada afició dels quals, com hem comentat en altres ocasions, es pot monetitzar, és a dir, en compra de merchandatge, en subscripció a continguts per internet, etc. És a dir, tu el que vas a vendre allà, d'alguna manera, és el teu producte, el teu contingut, i aquesta gira són pur màrqueting, per entendre'ns. Però aquesta història és diferent. En el cas d'Aràbia Saudita, o del Qatar, o dels Emirats Àrabs Units, què és el que els empeny a organitzar cada cop més i més grans esdeveniments esportius de rellevància mundial? I la resposta és un terme en anglès, que és sports washing. To wash, en anglès, sabeu què vol dir? Rentar. Per tant, sports washing és rentat d'imatge a través de l'esport. I aquí hi ha la clau una mica de tota la història.
Molt bé, Jordi. Escolta, per on comencem? On es comença a coure tot això?
Mira, us dono un testimoni en aquest cas personal, si m'ho permeteu, no per explicar batalletes, però clar, estem parlant de països on evidentment hi ha un potencial econòmic molt important, però on també el registre i la pràctica dels drets humans tal com els coneixem aquí queden molt enrere del que nosaltres coneixem o del que estem acostumats en un país com el nostre. Jo vaig poder ser 3 dies a l'Aràbia Saudita, la primera Supercopa d'Espanya que s'hi va organitzar, que va ser el 2020, just abans de la pandèmia, 2 mesos abans que ens tanquessin, i tot i no tenir gens de temps per conèixer una mica culturalment el país, més a fons, perquè era hotel, estadi, hotel, i per comprovar si tots els tòpics que es publicaven sobre l'Aràbia Saudita eren certs, sí que, per exemple, vaig poder estar en restaurants amb les entrades separades, una per als homes sols i una altra per a les famílies, que en aquest cas vol dir famílies amb dones, per entendre'ns. Us podria explicar moltes altres batalletes de situacions viscudes a l'Aràbia Saudita que aquí serien impensables o poc habituals, però bàsicament el que et deia, estem parlant de països on el dia a dia és molt diferent al nostre i on aquests conceptes de la llibertat individual i dels drets humans estan força allunyats de la idea que en tenim aquí. Per exemple, l'Aràbia Saudita és un dels 30 països del món on encara està permesa judicialment el que s'anomena condemna de càstig corporal. Dient-ho ras i curt, que et puguin tallar les mans si et consideren culpable d'un robatori i que et puguin practicar algun altre
amputació,
algun altre càstig físic en cas de ser condemnat judicialment. Per exemple, fins al 2020, ara ja no, o en determinats casos això s'ha commutat per penes de presó i multes, però fins al 2020 també es podia rebre una condemna a ser fuetejat per determinats delictes, i a més et condemnaven el número exacte de fuetades que havies de rebre. També és cert que el canvi d'aquesta normativa es pot interpretar com una altra mostra de la tímida obertura en determinats aspectes que està practicant el govern de l'Aràbia Saudita, que majoritàriament es tradueixen en una major presència, tot i que encara molt escassa, de la dona en diversos àmbits de la societat. Però fins al juny del 2018, fins fa 3 anys i mig, l'Aràbia Saudita era l'únic país del món on es prohibia conduir a les dones. Avui, a més, encara es continua justificant l'existència d'una llei antiterrorista al país per practicar la tortura, tot i que això també em sona d'altres països, però vaja, no és el tema. Encara es condemna a mort per decapitació. Hi ha greus abusos als treballadors migrants de països més pobres. L'antisemitisme està estès i fins i tot tolerat. No hi ha llibertat religiosa en públic. L'homosexualitat està perseguida. Hi ha una evident censura als mitjans de comunicació. S'han incomunicat persones que han concedit entrevistes crítiques a mitjans occidentals o que posseixen llibres que el govern saudita té catalogats com a llibres prohibits. Tot això que estic explicant no m'ho invento, sinó que ha estat contínuament denunciat per organitzacions internacionals que vetllen pel respecte dels drets humans al planeta, com ara, per exemple, Amnistia Internacional. Davant d'aquesta situació, clar, la pregunta és, i com és possible que entitats, institucions, clubs, federacions dels països occidentals acceptin donar joc a països amb una situació tan pobra pel que fa als drets humans? Doncs potencial econòmic, i això permet a aquests països recórrer al que anomenàvem a l'esports washing, que és l'organització de grans esdeveniments amb tota la pompa i circumstància per intentar millorar la reputació del país a l'estranger i sobretot a Occident.
Jordi, però els clubs quina justificació donen? Perquè això és algú que és sabut, perquè contínuament, mira, avui encara comentàvem, avui o ara ja no ho sé, comentàvem el tema de que l'Aràbia Saudita havia prohibit a les dones també que no poden anar als cementiris, tampoc poder veure la tomba de Mahoma, etc. És a dir, com justifiquen els clubs, perquè no és una cosa que sàpiguen quatre, sinó que sap tothom la situació d'Aràbia Saudita, que van allà i, escolta, per calés, diguem-ho així, no? Ho justifiquen d'aquesta manera o intenten tirar pilotes fora o una mica com... Què és el que diuen?
Tu que ets cinèfila, Neus, ara podries posar a cantar el Money Makes the World Go Round, i seria la resposta perfecta sense que jo m'hagués d'enrotllar. Seria això. És que, bàsicament, aquestes amistats perilloses, per entendre'ns, tenen una raó pura i simplement econòmica. També és cert, és a dir, aquí hem de fer diversos matisos. El primer és que a nivell clubs i a nivell institucional està clar que és una relació purament econòmica, però també us he de dir que en els últims dies hi ha hagut diversos jugadors dels equips que participaran a la Supercopa d'Espanya, per exemple Raúl García, jugador de l'Atlètic de Bilbao, crec que va ser ahir o abans d'ahir, molt crític amb el fet que es disputés aquesta Supercopa a l'Aràbia Saudita. Hi ha hagut alguns esportistes professionals que han rebutjat de participar en esdeveniments que s'organitzaven a l'Aràbia Saudita precisament pel mateix motiu, però estem parlant a títol individual. Però també és cert que l'esports washing, és a dir, exercir el soft power, aquest poder invisible, aquest poder tou que suposa l'esport, és una pràctica més vella que l'anar a peu. És a dir, que un país intenti projectar una determinada imatge, normalment diferent a la realitat diària del país, a través d'un gran esdeveniment, sobretot esportiu, es dona des de l'època del feixisme, dels feixismes europeus, des del Mundial de Futbol organitzat a l'Itàlia feixista l'any 1934, o des dels Jocs Olímpics alemanys, des dels Jocs Olímpics nazis, tant els de Berlín als Jocs d'estiu del 36 com els d'hivern a Garmisch-Partenkirchen. I al llarg de la història hi ha desenes o centenars d'exemples similars. És curiós que quan els dirigents de les federacions internacionals miren cap a una altra banda per justificar aquesta organització d'esdeveniments esportius en països amb règims autoritaris o bé no respecten els drets humans, s'utilitza aquella màxima tan hipòcrita i tan fastigosa de l'esport i la política no s'haurien de barrejar.
Ai, sí.
Ho hem dit milers de vegades en aquesta secció, Neus. L'esport és una caixa de ressonància de la societat, d'una societat de masses, i per tant l'esport també és política. Per començar, si l'esport no fos també política, no hi hauria partits de seleccions i no es tocarien els himnes nacionals de cada país abans d'un partit de seleccions, amb tots els jugadors allà fent el peripé de la mà al cor, etc, etc. Aquests mateixos dirigents, a més, segurament admetrien que l'esport és una manifestació clara d'aquest soft power, d'aquest poder tou, d'aquesta forma que tenen els països per guanyar reconeixement i prestigi a nivell internacional. Una frase comú al món de l'esport és que el reconeixement de la independència d'un país arriba abans quan és admès a la FIFA que no pas a l'ONU. Però clar, aquests mateixos dirigents, quan veuen bitllets, els surten als ulls de les òrbites com el Núñez del Cracòvia.
Escolta, Jordi, per tant, per la mateixa regla de tres, quan veiem determinats anuncis de Qatar sobre empreses aeronàutiques, això també forma part d'aquest blanqueig de la imatge?
Yes, totalment. Ben vist, Joel, perquè, és a dir, aquí perquè fem la secció d'esports per damis i ens centrem en temes exclusivament esportius, però el rentat d'imatge, d'alguna manera, no només es practica a través de l'esport, sinó que es practica a través de moltes altres activitats i, per exemple, sense anar més lluny, sabeu que el Barça va estar patrocinat per una d'aquelles que comentaves, que era Qatar Airways durant molt de temps. Abans de Qatar Airways, el Barça portava Qatar Foundation. I l'aleshores president, Sandro Rosell, es va omplir la boca de les activitats humanitàries i les iniciatives que duia a terme aquesta fundació, que no deixava, però, de ser part d'un estat autoritari com és el Qatar, i amb molts problemes de respecte als drets humans. I, per exemple, ha estat un dels temes recurrents en aquests mesos previs al Mundial, amb molts problemes de respecte als drets dels treballadors estrangers. I hem vist, malauradament, moltes notícies de víctimes mortals per falta de condicions de treball dignes en les construccions dels estadis que han d'acollir el Mundial de Qatar el 2022. Però, clar, el que us deia, money makes the world go round. Estem parlant de molta, molta pasta. L'any passat, The Guardian, el diari britànic, va publicar un informe sobre l'esports washing, concretament a l'Aràbia Saudita, que calculava en uns 1.500 milions d'euros la despesa realitzada fins ara pel govern saudita per organitzar aquests esdeveniments. Hi ha altres informes d'organitzacions de drets humans que eleven aquesta xifra fins als 2.200 milions d'euros. Però en qualsevol cas, podem dir que l'Aràbia Saudita s'ha gastat al voltant de 2.000 milions d'euros per rentar la seva imatge a través de l'esport, perquè aquí, en aquest segon informe que us deia, també s'inclou una altra pràctica d'esports washing, que és la compra d'equips esportius de tot el món per societats... societats d'inversió, per exemple, vinculades a les monarquies d'aquests països. No oblidem que el Girona en part participa d'això, perquè el Girona és part del conglomerat de clubs liderat pel Manchester City, i la propietat del Manchester City és una societat dels Emirats Àrabs. Per tant, en part també està, d'alguna manera, entre cometes, vinculat a aquesta història. Clar, si mireu la llista d'esdeveniments esportius que s'han organitzat en els últims anys només a l'Aràbia Saudita, el Dakar, que s'està disputant aquests dies, combats de boxa i de lluita lliure de primer nivell, proves del circuit mundial d'snooker, de billar, que en vam parlar just abans de festes.
Sí.
La Supercopa Italiana de futbol, també el 2019, abans de l'Espanyola van organitzar la italiana. El recent homenatge a Maradona amb l'amistós entre el Barça i Boca Juniors, que es va disputar a Riyadh. Es van inventar la prova hípica amb més dotació econòmica del món, la Saudi Cup, el Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1, i no són els únics, hi ha molts més esdeveniments. I no només és l'organització. Avui, si us interessa, crec que és avui o ahir, però vaja, el podeu trobar a l'aplicació a la web. Hi ha un reportatge al diari El País del Jordi Quixano, molt interessant, amb testimonis de diferents entrenadors espanyols que han treballat a l'Aràbia Saudita i que testimonien que realment hi ha coses que estan canviant, hi ha una obertura tímida. Jo m'he quedat amb una frase d'un d'aquests entrenadors que deia abans, o fa uns anys, els occidentals que veníem a treballar a l'Aràbia Saudita estaven pràcticament forçats a viure en un compound, igual que el Qatar. Un compound és una urbanització bàsicament reservada als treballadors occidentals, els treballadors qualificats, evidentment occidentals, i en què hi ha unes condicions de vida més o menys similars a les que tindrien els seus països d'origen, però són urbanitzacions tancades i pràcticament de nul accés pels nacionals del país.
Aquí és on devia viure en Xavi Hernández, no?
És on vivia, no en devia viure, on vivia en Xavi Hernández, i on viuen els entrenadors i els jugadors que ara mateix estan jugant en aquests països, al Qatar o a l'Aràbia Saudita. Però aquest entrenador deia, abans estàvem pràcticament forçats a viure en un compound i ara podem viure en un apartament... amb un apartament arreglat al centre de Riyadh i no passa res. Però sobretot el que destacaven és els diners que tenen no només els inverteixen, no és només l'organització dels esdeveniments, sinó que els clubs treballen, els clubs d'aquests països, els més potents, treballen amb unes infraestructures i amb una capacitat que són, vaja, equiparables a la dels grans equips europeus, a nivell d'instal·lacions, a nivell de recursos, a nivell de màquines per als gimnasos, a nivell de necessito fer determinats viatges per observar determinats jugadors, no hi ha cap problema. Són unes condicions de somni en aquest sentit. Per tant, aquests diners no només van al fet d'organitzar esdeveniments per netejar la imatge. Però en qualsevol cas, mentre hi hagi governs habitualment autoritaris que vulguin netejar la seva imatge a través de l'esport, i mentre hi hagi també dirigents amb pocs escrúpols, doncs continuarà havent-hi sports washing i continuaran organitzant-se Supercopes d'Espanya a l'Aràbia Saudita.
Jordi Sunyer, com sempre, moltíssimes gràcies per orientar-nos. Ara ja entendrem moltes coses i potser fins i tot alguns ens plantejarem si val la pena o no veure aquesta Supercopa d'Espanya de futbol que es disputa aquesta setmana.
Vosaltres mateixos. Al final, el problema és que sempre paguen justos per pecadors, i és futbol. I, per exemple, la semifinal de dimecres a les 8 del vespre és un clàssic, és un Madrid-Barça.
Sí, sí.
Que és un Madrid-Barça organitzat pensant en, sobretot amb el públic local, i que no deixa de ser un producte d'entreteniment, que algun dia en parlarem també de com l'esport s'està disneyitzant, però no deixa de ser un clàssic. Llavors, bueno, intentarem per dues hores, conscients de tot el que suposa l'esports washing i muntar una competició en un país d'aquestes característiques, però intentarem gaudir del futbol. Que no ens el prenguin, que és de les poques coses que ens queden.
Molt bé. Jordi Sunyer, una abraçada. Gràcies.
A vosaltres.
Adéu. Adéu.